El Rotary Club i l'Espai Lluís Ribas uneixen esforços en un acte obert a la ciutadania per commemorar el Dia Mundial de la Polio. L'acte solidari, que té com a objectiu contribuir per acabar amb aquesta malaltia al món, tindrà lloc dilluns que ve a les 8 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori. Per parlar d'aquest acte, del seu objectiu i de la situació actual de la polio, hem convidat a Montse Moral, que és secretària del Rotary Club. Molt bon dia, Montse.
Molt bon dia, Carme.
El Lluís Ribas, pintor, galerista, tertulià, polifacètic.
Bon dia.
Bon dia, Lluís. Bon dia. I tindrem d'aquí una estoneta a Enric Portell, que és el metge rehabilitador de l'Institut Goodman i que també hi participarà en aquest acte de dilluns. Montse, ho teniu tot a punt ja?
Sí.
Sí?
Ho tenim molt a punt i, a més, estem molt contents. I, a més, agrair-vos que ens donqueu aquesta entrevista i aquesta ocasió de poder-ne animar a molta gent que vingui.
Quanta gent espereu?
Ens hem fixat uns 300, però crec que possiblement vindrà més gent.
Uh-huh. És un acte obert a la ciutadania.
Totalment obert. A més, serà artístic, simpàtic, reivindicatiu i solidari.
És un acte diferent als que heu fet en altres ocasions?
Totalment.
Jo crec que sí.
Sí? No té res a veure?
No.
Ho té molt clar, el Lluís. Expliqueu-me que d'on sorgeix aquesta unió entre el Rotary i Lluís Ribas per fer aquest acte de dilluns. Lluís.
No, bueno, jo, això ve de... Jo tenia ganes de fer alguna cosa contra aquesta malaltia i vaig anar a parlar amb l'Ajuntament, amb la Susana Pellicer, i li vaig demanar un lloc per poder... Jo tenia una cosa feta, no sé com dir-ho.
Un treball artístic?
Un treball artístic per presentar-ho, i li vaig demanar a la Susana, li vaig explicar, i la Susana va dir, escolta'm, aquí hi ha el Rotary, que fa molts anys que estan treballant sobre això, poseu-se en contacte, jo us posaré en contacte, i aquí va vindre, que bueno, ha sigut un casament allò per amor amb un projecte, i bueno, hem lligat perfectament, vull dir, ells col·laboren amb aquest projecte de fa temps, jo m'integro ara, però crec que m'integro amb força, o sigui, perquè em sembla que fem per part meva, amb molta força, perquè faig una cosa que mai he fet, que és demostrar-me tal com sóc. I bueno, i això ho faig perquè jo crec que pot servir a conscienciar la gent d'aquesta malaltia, que ja és greu per si, però és que ara hi ha una cosa que és el síndrome postpolio, que és que la gent que hem tingut polio de petit ara torna, això ho explicarà millor el doctor, torna a refer-se aquesta malaltia amb el mateix individu, o sigui que estem passant dos malalties siguent una, no? O sigui, i és per conscienciar la gent que això és un síndrome molt nou, inclús hi ha molts metges que ni ho coneixen, aquest síndrome, i per conscienciar la gent d'aquest problema, que és un problema greu que tenim molta gent.
Anem a saludar el doctor Enric Portell, que és metge rehabilitador de l'Institut Goodman, a qui coneixes, Lluís,
sí, sí.
També
la
Montse, i el saludem ara mateix. Enric, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, anem a recordar què és la polio, més enllà de la malaltia infecciosa vírica que podem conèixer. Què és la polio?
No, la polio és una malaltia aguda que s'adquireix per contacte amb un virus. Afortunadament, Europa des de fa ja més de 20 anys ja està erradicada. El que passa que en el món no s'ha erradicat. Encara hi ha focus epidèmics a Nigèria, a Pakistan i a alguna zona d'Afganistan, i estàvem a punt d'haver aconseguit que per l'any 2005 estigués erradicada, i estem al 2015, quasi 2016, i encara no l'hem aconseguit. Mentre hi hagin aquests focus latents, no podem baixar la guàrdia, però quan sempre insistim en que s'ha de seguir vacunant la població del món occidental, perquè si no qualsevol dia de nosaltres n'hi ha de viatge a un país d'aquests, o alguna persona que ha treballat de cooperant en un país d'aquests vindrà cap aquí, podrà portar el virus a sobre, a ell no li farà cap malaltia perquè està vacunat, però podria escampar-ho a l'arribar a l'estat espanyol o on fos. Per tant, això és un missatge. No es pot baixar la guàrdia i s'ha de seguir vacunant la gent del món occidental contra la polio. L'altra pregunta és, suposo, és el fospolio, què és?
Sí, ara en parlarem. Perfecte. Ara en parlarem. Sobre la polio, ara mateix a Catalunya, quin és el grau d'afectació? Quantes persones estan afectades per la polio?
No, són seqüeles de polio. La van patir cap als anys 58, 60, fins al 62, que va posar en marxa les campanyes de vacunació a tot l'estat espanyol. Va haver gent que li va arribar malauradament tard la vacuna i encara la van adquirir al 65 o al 66 o inclús al 70. Se suposa que a Catalunya hi ha uns 4.000 persones que han estat afectades per la polio. Aquí a l'Institut Gurman, en concret, en tractem on seguim 800 persones, més o menys. Però se suposa que han d'haver-hi uns 4.000.
Podem explicar quina és l'afectació d'aquesta malaltia, de quina manera queda reflectida, diguem, en les persones?
Sí, això és un virus que entra per la boca, passa al tub digestiu i a través dels nervis que van a la paret del tub digestiu puja fins a la mèdula espinal i afecta el que en diem l'asta anterior. L'asta anterior és on reboten les ordres canviant des del cervell cap als nervis perquè vagin als músculs. Afortunadament, dels que adquireixen la malaltia de la polio, el 90-95% no fan manifestació neurològica i només tenien com un constipat, febre, com una viràcis de que podíem tindre ara per un constipat d'hivern. Però un 5% sí que els donava aquesta afectació, paràlisis a les extremitats. En els casos més severs podia afectar inclús la musculatura vulvar, que diem, del tronc cerebral, i podien fer que no podien respirar, i els havien de posar en uns aparells que se'n deien en aquella època un pulmó d'acer, perquè ens entenem que seria com un respirador, com els respiradors que ara hi ha a cuidadors intensius, però per comptes de ser amb un tub per la boca et ficaven en una espècie de caixa que feia pressió positiva i pressió negativa en el tòrax i l'abdomen i t'ajudava a respirar mentre les teves pròpies defenses no eliminaven el virus, i al cap d'uns dies o setmanes et podien treure d'aquest aparell. Desgraciadament a Espanya, això estem parlant dels anys 57, 58, hi havia, no, Barcelona en concret, molt pocs aparells d'aquests. Als Estats Units, quan van haver-hi les epidèmies de polio, aparells, quan hi havia una epidèmia en una ciutat, potser enviaven amb avions o amb camions 100 respiradors d'aquests, per les setmanes que hi havia l'epidèmia, que quasi sempre eren a l'estiu. Aquí a Barcelona, que, si no m'equivoco, hi havia només 3 aparells per tota una població que en aquell moment devia tindre més d'un milió d'habitants. És a dir, desgraciadament, moltes persones que van, o nens, perquè això afectava sobretot a nens, que van patir una polio a la infància, els casos més severs es van morir, no van poder passar aquesta fase aguda. Una altra forma d'afectació no era tan severa, era, entre cometes, les que només els afectava doncs, una cama i un braç, o els dos braços i una cama. Passades, jo m'enrotllo molt, eh? Pregunteu alguna
cosa? Però l'escoltem amb atenció.
Molt bé, si veieu que em menjo tot el programa, m'ho dieu. Passades unes setmanes d'aquesta afectació que donava, ja dic, una paràlisi de la musculatura, deixava com d'empitjorar el nen, i al cap d'uns mesos es reinervaven els músculs que havien estat afectats o els del seu costat. Segons l'afectació que havies tingut, si havia sigut d'un 70%, 80% de les motoneurones d'aquestes que estan a la mèdula espinal, podies recuperar doncs un 30 o un 40%, algun múscul aparentment podia recuperar-se del tot, i tota la vida, i mira, a mi la polio només em va tocar la cama dreta, cosa que és falsa, perquè la polio havia tocat la cama dreta, la cama esquerra i probablement també algun dels braços. I això és el que 40 o 50 anys més tard, aquests músculs que semblava que no els havia afectat la polio, doncs poden tornar a perdre força. O alguns dels que es havia quedat ja afectat d'entrada, doncs poden perdre força al cap d'uns anys, que això és el que ara ni anomenem síndrome postpolio.
Ara, aquí volíem anar a parar a la postpolio. O sigui que és una, diguem, com una repercussió un temps més enllà després del diagnòstic de la polio.
Sí, del postpolio polio comencem a parlar cap als anys 85, que són quan aquestes persones que van adquirir la polio als anys 50, doncs al cap de 30-40 anys, comencen primer a explicar que es cansen molt, que es cansen més, que es lleven bé però que cap se'ls va acabant la corda durant el dia. En aquell moment els neuròlegs i els metges en general doncs no sabien què era i deien, bueno, clar, és que com que tu tens que fer més esforç físic per caminar, doncs segurament serà això. Però era un cansanci que, bueno, m'explicaven que no és, entre cometes, normal. Diu, no és com si un dia he fet una mica massa d'activitat. No, amb una fent una activitat normal jo a la tarda estic rebentat. Al cap d'uns mesos o anys, a més d'aquest cansament, els començava a notar pèrdua de força. Escolta'm, que jo abans podia aixecar el braç per penjar un abric amb un penjador i ara no puc aixecar el braç. O jo jugo a bàsquet habitualment i ara no puc encertar la cistella. Vull dir que ells mateixos veien que perdien força però d'una manera bastant ràpida. O el que caminava sense necessitar un bastó o una crossa començava a tindre caigudes i tenia que començar a agafar un bastó o una crossa o posar-se un aparell ortopèdic. Anaven al metge, llavors així comprovaves que havia perdut força en algun dels músculs, ja dic, que haguessin estat afectats prèviament o encara que inclús semblava que no ho havien estat. Llavors aquesta pèrdua de força i aquest cansament o fatigabilitat és el que s'anomena un postpolio. Que a més poden tindre altres símptomes, a vegades poden tindre problemes per empassar, d'ennuegar-se a les que havien sigut polios més severes o inclús disminuir la capacitat respiratòria, que diguin és que em canso, els fas una espirometria i resulta que tenen menys capacitat respiratòria, els que també a la fase aguda havien estat amb afectació més severa. A vegades també expliquen que el fred els hi senta com un tiro, que se'n diu intolerància al fred. I després ja hi ha altres manifestacions que no sabem si van lligats al postpolio o és senzillament perquè et trobes malament, doncs, per exemple una mica més de depressió, a vegades dolors a les cames, dolors no només de l'articulació sinó com rampes, calambres, que pot ser una malaltia que es diu cames neguitoses o síndrome de piernas inquietes, que amb els postpolios es veu una mica més amb més incidència.
Anem a preguntar-li al Lluís. Tu has comentat, tu tens, trobes una situació de postpolio,
sí,
ara.
Sí.
I tot això que comentava el doctor, tu en...
Bueno, per sort soc pacient, o això de pacient no m'agrada.
No,
Vull dir, he quedat molt lleig, Vull dir, ens veiem amb Porta, el doctor Portell, i bueno, sí, em trobo en alguns casos del que ell ha dit, en uns casos, afortunadament, no m'hi trobo, o sigui, però bueno, així estem.
Des de quan? Mira, tens diagnosticada aquesta postpolio?
Bueno, diagnosticada la tinc des de fa un any i mig. Però els símptomes, els primers símptomes que vaig notar jo, que és el que explicava el doctor, de pèrdua de mobilitat, d'una rampa, va ser fa 10 anys. 10 anys un bon dia, jo estava a Nova York, tenia l'estudi a Nova York, i em vaig quedar amb la cama exactament com la tenia abans d'operar-me, perquè a mi em van operar als 9 anys, no? I em va quedar la cama totalment rígida, i va ser el primer avís, o sigui, vaig estar dos dies que no em vaig poder moure perquè em vaig quedar la cama totalment rígida i després se'm va anar posant bé una altra vegada, però jo em sembla que aquest va ser el primer símptoma que vaig tindre.
El Rotary Internacional ja fa uns 30 anys que està treballant en l'erradicació d'aquesta malaltia amb un programa que es diu Polio Plus. Montserrat, això són moltes vacunes, molts diners invertits, però encara continueu treballant per intentar erradicar-la, segons diu Rotary Internacional, el 2018. Ja ens deia abans el doctor que ja s'havia establert una primera data i que mira en quin any som i encara continuem.
Sí, és un camí llarg i a més hi estem tots els clubs de Rotary del món, que som uns 34.000 en 200 països, que estem amb aquest objectiu, o sigui que és un projecte a nivell internacional i a més amb molta component d'esforços econòmics però també solidaris, perquè hi ha hagut voluntaris que han participat i evidentment se'ns està allargant més del que haguéssim volgut, però els conflictes bèl·lics amb els països encara endèmics com són Pakistan i Afganistan pues han fet que això s'endarrereixi, no? Però no obstant nosaltres seguim empenyats a aconseguir-ho. Teníem una fita, el 2005, primerament, perquè feia 100 anys de la fundació del moviment Rotary. Després van canviar pel 2015, van dir, bueno, 10 anys més tard tampoc no està malament. No ha pogut ser aquest any, però sí que et vull dir que estem molt, molt a prop. Estem actualment amb el 99,9% de la població mundial vacunada, o sigui, ens queda un 0,1 1%. I aquest esperem aconseguir-lo el 2018. En aquest acte del dilluns, una de les coses que podem fer, a més de posar el focus en el tema postpolio, que crec que és molt important, també volem celebrar que aquest agost, ja l'11 d'agost, l'ONU va poder declarar que Àfrica està lliure de polio, o la declararà, perquè no hi ha hagut cap cas des del 24 de juliol del 2014. Està tot un any sense detectar cap cas de polio a Àfrica.
Però no s'havia de deixar una miqueta més de temps? Sí, no sé, evidentment. No sé si eren uns 3 anys o...
Sí, estarem aproximadament, ara per això. A veure, hem d'estar positius, però també alerta. Exacte. Jo soc positiva de vena i, per tant, me quedo amb les coses bones per agafar esbranzida per seguir. Hem aconseguit ja que a Àfrica no tinguem cap cas de polio en un any. I a fa el 2013 vam declarar ja la Índia lliure de polio. Imagina't, amb els milions d'habitants que hi ha allà. O sigui que anem avançant. Només ens queda ara Afganistan i Pakistan. Però sí que és evident que durant 3 anys s'ha de continuar sense cap cas durant 3 anys per poder dir que definitivament està erradicada a l'Àfrica. Però bueno, anem endavant.
En aquest acte de dilluns hi participarà l'Enric Portell parlant precisament de la síndrome postpolio, també altres doctors, es parlarà de l'Àfrica, com ara comentaves, Montse, lliure de polio, però perquè cal seguir vacunant, i també dels efectes de la polio a nivell físic i psicològic. A més d'aquesta funció de difusió, d'informació, de donar a conèixer quina és la situació actual, el principal objectiu és recollir diners.
Vacunes. M'agrada parlar
diners
de vacunes.
Diners per vacunes.
Exacte.
Però clar, és que les vacunes s'han de pagar.
Sí, exacte. Sí, no? És evident, Marta. Necessitem diners per vacunes, però volem parlar de vacunes. Perquè, mira, amb 3 vacunes queda un nen immunitzat per tota la vida. És que canvia molt la vida d'una persona, de ser un discapacitat a ser una persona normal. I això amb 1,5 € ho podem aconseguir. O sigui, que sí, parlem de diners, però tampoc no són molts diners. Amb 1 € tenim 2 vacunes de la polio.
O sigui, una petita contribució que faci la gent que s'acosti el dilluns a aquest acte.
Amb un cafetó. Amb un cafetó. Si t'estudies el cafetó del matí, tens un nen vacunat per la vida. Sí, em sembla que està molt clar, no? Vull dir...
Sí, però bueno, aquest acte l'hem plantejat, ja de dir que serà diferent.
Sí, perquè ja té un component, diguem, artístic,
emocional.
I emocional,
amb
sí.
Amb molta força, perquè aquí, en Lluís Ribas... A veure, el Rotary, fa anys que estem lluitant, però el Rotary Club de Sant Cugat celebra molt haver trobat, o haver-se trobat, amb en Lluís Ribas. I d'aquí de pas a la Susana Pellicer, que ha fet d'alcahueta. També li volem donar les gràcies. Perquè, a veure, poder parlar que a l'Àfrica no hi ha polio ja és una bona notícia, ja justifica un acte. Però poder col·laborar amb difondre l'obra d'en Lluís Ribas, en què ell presentarà un autorretrat molt íntim, molt personal, en què ell es mostra tal com és per defensar el que és la lluita contra la polio, això per mi és una gran joia que tenim, i que no sols tenim el Rotary Club, sinó que tenim tota la societat, tota la... perquè trobar persones tan generoses no és normal, i és d'agrair.
I això, aquest autorrat, és un quadre? És un quadre únic?
Sí. Això és un auto... Jo l'he titulat Autorretrat d'una malaltia. Així està dit tot. És el quadre més íntim que he pintat jo mai. He fet, jo no sé quants quadres he fet a la meva vida, i és el que suposo que expresso més el sentiment de lo que està passant. O sigui que jo tampoc vull desvetllar gaires coses, però és això, és un autorretrat d'una malaltia. O sigui, he volgut, suposo que això deu haver sigut com una cura que m'he fet jo mateix, psicològica, de dir, em vaig despullar internament i externament, i em sento molt bé, em van avisar que això podia repercutir sobre mi i tot, i penso que és una alliberació molt gran que he tingut.
i no sé si és a través de la presentació d'aquest autorretrat que voleu fer després un estudi sí. una mica amb la reacció que pot provocar
bueno, tu saps
a la
que,
gent, no?
Tu saps que jo somio sempre, però un dia hi faig volar coloms, però un dia una persona que jo m'estimo molt em va dir, Lluís, fer volar coloms és molt important, perquè si fas volar 100 i en volen 2, ja és fantàstic. I faig volar coloms. Però, bueno, coloms que els tinc bastant pintats ja. O sigui, la idea és, a través d'aquest quadre, fer una enquesta, i aquesta enquesta que serveixi a l'autora Marta Passarrodona, que tothom la coneix, per fer una biografia meva en relació a l'enfermetà, no com a artista, sinó per despullar-me després davant de la gent literàriament, no? I l'any que ve poder presentar aquest llibre de la Marta, explicar tots els pros i tots els contres que m'he trobat de l'enfermetà, perquè sembla que no, que també m'he trobat uns pros, poder-m'hi fer més fort a través d'aquesta enfermetà, o sigui, explicar una mica el que ha sigut l'enfermetà aquesta per mi.
A banda d'això, en l'acte de dilluns tinc entès que la gent també podrà adquirir unes làmines de Lluís Ribas.
Bueno, el que farem, la gent que faci l'enquesta aquesta, després de sortir el quadre, farem un circuit, o sigui, aquest quadre es veurà durant 30 segons. Entrarà grups de 10 persones que podran veure durant 30 segons. Després aquesta gent s'apartarà i farà una petita enquesta, una cosa molt simple, que són 5 preguntes, O sigui, una cosa molt simple. I això servirà perquè la Marta pugui treure unes conclusions de lo que pensa la gent, lo que ha vist la gent amb aquesta pintura, no? I servirà per fer aquest llibre que estem parlant, no?
Bueno, però reprenc, perquè tu deies de les làmines.
Ai, sí,
Lluís,
perdona, sí,
vol agrair a totes les persones que vinguin i vegin el quadre i després omplir l'enquesta, ell els hi vol oferir
un obsequi.
Una làmina seva sí. que signarà ell personalment. Però, com que el Rotary col·labora, en què col·labora amb el Rotary? Pues amb ajudar amb tota aquesta infraestructura. Tindrem voluntaris que dirigiran la gent a veure aquests 30 segons l'obra, a omplir les enquestes, a ajudar a donar les làmines, i el que volem és aconseguir vacunes. Per tant, animem a la gent a que faci un donatiu per aquestes làmines. Vull deixar ben clar que en Lluís Ribas les dona, però el Rotary, i demanem que això, sisplau, es canviïn per vacunes. El que vulgui la gent, no demanem ni... Ja dic, una vacuna val 50 cèntims. Per 50 cèntims cap amunt, el que volin coloms també. I després, nosaltres, a més al Rotary, que tenim un cava solidari cada any, que el proveïdor que li comprem aquest cava pues es compromet a cada ampolla que ens dona pues donar un euro i mig, allò que et deia, un euro i mig que vacuna tot un nen, a la Fundació Rotària per seguir vacunant. La qual cosa, quantes més ampolles obrim, millor. Però, a més, nosaltres oferíem unes copes de cava...
Amb un disseny especial.
L'any passat el disseny el vaig fer nosaltres, el Rotary, però aquest any tenim la sort que ens l'ha fet
en Lluís.
I, bueno, aquest any són unes... I la gent es podrà quedar a la copa de vida, de record, I, bueno, que, per cert, ja estan arribant a casa les copes aquest dematí i bueno, muntarem tot això. O sigui, que Rotary, tinc una panda de voluntaris, tots els socis del club, i a més m'estan confirmant que els amics rotaris del Vallès, de Cerdanyola, de Cerdanyola, de Sabadell, de Granollers, que els de Caldes també m'han dit que vindran, i tots ens posarem a servir copes, a ajudar a passar la gent.
Hi haurà una bona colla de gent.
Sí, entusiastes i molt contents.
Anem acabant, i com que tenim el doctor, i abans parlàvem d'aquesta data per erradicar la polio, erradicar i acabar amb aquesta malaltia, jo no sé, Enric, si creus que el 2018 podrem dir que hem acabat amb la polio.
Jo sí, la Marta és optimista, jo encara ho soc més. Jo soc dels que cada dia es lleva i diu, avui ha de ser millor que el dia d'abans. Esperem que sí, que has pensat que era més difícil quasi erradicar-la a Àfrica, perquè la zona aquesta de Nigèria on encara en quedava, pues quedava molt amagat, allà al mig del desert, amb el Boko Haram per allà entremig, i per el que he sentit sembla que ja s'ha aconseguit. Pues el dia que Afganistan especifiqui una miqueta més, i la zona nord de Pakistan també deixin arribar a les campanyes de vacunació, doncs, com deien, igual que la Índia semblava que també costaria molt i es va aconseguir, doncs pensem que sí, que veiem si un parell d'anys ho tenim.
Doncs aprofitem aquest optimisme per desitjar que l'acte vagi molt bé i agraïm a la Montse, al Lluís i al doctor Enric Portell que ens hagin acompanyat avui per parlar de la celebració que teniu prevista i del Dia Mundial de la Polio. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.